a migdia. Amb Marta Pardell.
La crisi i l'escalada de preus protagonitzen l'inici del debat de política general. El president Pere Aragonès ha anunciat un pla de 300 milions d'euros amb ajudes a estudiants, bonificacions al lloguer fins als 36 anys, l'increment d'un 50% del bo social tèrmic o l'extensió de la T-Jove fins als 30 anys.
Presentem un escut social per famílies i per joves, per persones vulnerables, destinat a empreses i emprenedors, i per fer un salt endavant en la transició energètica. Perquè les respostes a les urgències d'avui, com la guerra, la crisi, la inflació, l'augment dels preus de l'energia, s'han de fer pensant en el món que volem tenir demà.
Un debat que també té un vessant sobiranista davant la mà estesa d'Aragonès a eixamplar la base de l'independentisme, que ha anomenat Acord de Claredat, i a la qual caldrà veure ara com respon Junts per Catalunya. És dimarts 27 de setembre de 2022 i tenim més titulars. La cistella de la compra augmenta un 15% en l'últim any, segons l'OCU, Sònia Kerr.
L'Organització de Consumidors i Usuaris alerta que es tracta de la pujada de preus més important que han detectat en 34 anys. L'augment afecta el 95% dels productes que componen la cistella de la compra, i des de l'OCU alerten que els preus seguiran pujant.
En los últimos meses, desde que hicimos este informe, los precios siguen subiendo. Es decir, nos tememos que la escalada de precios no ha llegado todavía a su tope.
Tarragona continua sense refer-se dels aiguats de Santa Tecla. Encara hi ha cotxes atrapats i zones inundades.
A la part baixa de la ciutat encara no s'han pogut retirar molts dels cotxes inutilitzats i diversos pàrquings continuen negats d'aigua mentre els bombers treballen a contrarellotge per arribar a totes les emergències.
Unió de Pagesos bloqueja la subdelegació del govern central a Lleida amb una muntanya d'arbres fruiters arrencats.
Ho han fet en protesta per la modificació de la llei que prohibeix la crema de restes vegetals, cosa que els pot fer incrementar els costos en fins a 1.500 euros.
En Cultura, Girona acull aquesta tardor una nova edició dels concerts a cegues.
El festival programarà concerts sorpresa a 8 espais icònics de la ciutat, com els banys àrabs, el claustre de la catedral o el refugi antiaeri.
Pel que fa als esports, el bàsquet Girona a punt per obrir la temporada ACB, Eduard Cabré.
L'equip liderat per Marc Gasol tornarà a competir a la màxima categoria del bàsquet estatal 14 anys després. Serà demà quan rebi en l'estrena de la temporada el Real Madrid al pavelló de Fontejau.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, continuem amb aquest vent de mestral que està bufant a molts indrets de la zona, sobretot de les Terres de l'Ebre, també cap a la meitat sud del país, amb aquest vent de component oest, i que és força destacat, però la tendència és que vagi perdent força, sobretot durant les properes hores. També mantenim el cel entre poc i mig ennuvolat per la presència d'aquests núvols alts i mitjans, que són núvols que s'han d'anar trencant, excepte en punts del quadrant nord-est, on sí que es formaran núvols més compactes i baixos de cara a la tarda, igual que també afectaran en punts del litoral i prelitoral central ja de cara al final del dia. I en aquest sector també s'espera que hi hagi alguna precipitació que fins i tot de cara al final del dia podria caure amb certa intensitat. D'altra banda, també s'espera que el cel es mantingui tapat cap a la cara nord del Pirineu i aquí amb una precipitació feble que s'ha de mantenir durant bona part del dia i amb una cota de neu de 2.500 metres. De cara a demà tindrem una situació similar a la d'avui, encara amb alguns ruixats durant la matinada cap al litoral central i de cara a la tarda se'n podrien produir alguns d'intensos també a punts del quadrant nord-est. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La crisi i l'escalada de preus han centrat l'obertura del debat de política general aquest matí al Parlament. El president Pere Aragonès ja ha anunciat que el govern destinarà 300 milions d'euros a frenar l'augment de la inflació en un pla que inclou mesures com una ajuda de 100 euros per a estudiants fins a quart d'ESO, bonificacions al lloguer per joves fins als 36 anys, l'extensió de la T-Jove fins als 30 o l'augment d'un 50% del bo social tèrmic. Anem fins allà, fins al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El discurs del president ha durat una hora i mitja aproximadament. Ha fet dos grans anuncis, ha lloat la feina feta per tots els seus consellers i ha estès la mà als socis habituals per aprovar els pressupostos. El primer anunci ha estat el pla de xoc, un escut social nadit per pal·liar l'encariment del cost de la vida. Són 300 milions d'euros, que no seran els últims, ha dit, destinats a ajudar les rendes baixes i mitjanes. Els d'aplicació immediata són l'ampliació de la T-Jove de 24 anys actuals fins als 30, incrementada al 50% el bo social tèrmic, que rebran 100.000 1.000 famílies aquest hivern perquè ningú passi fred, ha dit, i ajuts de lloguer per joves de fins a 36 anys. Seran 250 euros per persona cada mes, segons ingressos i preus de lloguer. Aragonès ha dit que d'aquesta manera es cobrirà un segment de població on no ha arribat l'Estat.
Són ajudes a les quals s'hi poden acollir joves de fins a 36 anys i poden arribar a 250 euros per persona i més. Permetran que milers de joves que van quedar fora de les ajudes estatals s'hi puguin acollir. On no arriba l'Estat, treballem per arribar-hi amb les mans lligades a l'esquena, amb recursos limitats, essent encara, de moment, una autonomia, però treballem per arribar-hi des del Govern de Catalunya.
I per l'any vinent hi haurà 100 euros per alumne d'entre infantil 3 i quart d'ESO sense haver de fer cap tràmit i 67 milions d'euros per accelerar la tramitació de les instal·lacions d'energia renovable. El president ha subratllat la importància d'aprovar els pressupostos del 2023 i ha assegurat que Catalunya no entrarà en rebaixes fiscals populistes que van... El model català ha dit no és d'impostos baixos als rics i grans retallades com fan, assegura el Partit Popular d'Ayuso i Feijóo. Aragonès ha dit que està molt satisfet de la feina feta per tots els consellers i que el pla de govern avança a bon ritme perquè ja s'han executat el 40%.
Sobiranista, Mon, et deia que en l'aspecte més sobiranista, Aragonès també ha fet una proposta àmplia per eixamplar la base de l'independentisme que ha anomenat acord de claredat, un aspecte clau a l'hora de mantenir l'estabilitat del govern després de l'amenaça de Junts de trencar la coalició en funció de com vagi aquest debat de política general, tot i que l'amenaça s'ha igualit una mica les últimes hores. Què ha avançat Aragonès en aquest sentit, Mon?
Així és, Marta. L'altre gran anunci que ha fet el president és un acord de claredat democràtica, n'ha dit, per establir les condicions de celebrar un referèndum sobre la independència i que sigui efectiu. Aragonès vol que el govern dirigeixi el gran consens del 80% respecte a poder votar i després anar-ho a defensar davant el govern central. El president assegura que aquesta majoria existeix a Catalunya i s'ha de canalitzar per tenir així més força en la negociació.
Aquesta majoria social, doncs, existeix i no es pot ignorar. Per això tots i totes ens hem d'implicar i tenir l'habilitat d'aglutinar-la a l'entorn d'un consens, d'un gran acord de país sobre quan i com Catalunya tornarà a votar i anar-lo defensant tota la força davant de l'Estat, i jo vull anar-hi a defensar amb tota la força.
A les 3 de la tarda reprèn el debat amb la intervenció dels grups per ordre de major a menor representació. Començarà el PSC. El president es respondrà un a un. Els socis de Junts intervindran cap a les 6 de la tarda, més o menys. Veurem com responen la proposta d'aquest gran acord. De moment no han aplaudit massa el discurs del president o gens. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha seguit el debat des de la llotja de convidats amb cara de pomes agres. A primera hora s'ha reunit amb el seu partit, Junts per Catalunya. El debat l'ha presidit, recordem-ho, Alba Vergés. Aquest debat d'avui acabarà el vespre nit, s'acabarà divendres, però amb el debat i votació de les propostes dels grups, i demà i demà passat, recordem-ho, no hi ha sessió.
Gràcies, Mon Carvajal. En directe des del Parlament, i aquestes mesures socials i propostes polítiques anunciades per Aragonès ja han tingut reacció per part del govern central. Després de la reunió del Consell de Ministres, la portaveu Isabel Rodríguez ha respost a les mesures econòmiques i també ha rebutjat un possible referèndum. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Preguntada per la proposta del president català de resoldre el conflicte amb l'Estat emmirallant-se en el model del Quebec, Isabel Rodríguez ha reiterat l'aposta del seu executiu pel diàleg com a únic camí per continuar progressant i ha celebrat les mesures socials del seu discurs.
Seguimos avanzando en aras a la normalización. Ellos mantienen sus pretensiones de máximos, que no son en absolutos compartidas por el gobierno, pero creo que en interés de la sociedad catalana lo que ha cambiado desde el año 2017 a ahora es que nos hacemos cargo de que tenemos que seguir trabajando por el conjunto de los españoles en nuestro caso y los catalanes en el caso del gobierno de la Generalitat. Además, el presidente de la Generalitat avanzaba un plan social de medidas para también afrontar la situación de las familias catalanas en estos momentos de incertidumbre. Creo que hoy la ciudadanía más que nunca precisa de responsables políticos que nos dediquemos a las cosas importantes, a las cosas de comer.
Consell de Ministres que ha aprovat per ser un paquet d'incentius per ajudar les persones que reben l'ingrés mínim vital a incorporar-se al mercat laboral. L'objectiu és que els beneficiaris puguin començar a treballar o fer-ho més hores, però sense perdre la prestació de manera immediata. El govern calcula que unes 45.000 persones es podran beneficiar d'unes mesures que entraran en vigor el mes de gener.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El preu de la cistella de la compra ha pujat un 15% en un any, segons l'estudi de supermercats de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU alerta que es tracta de l'increment més important que han detectat en 34 anys i que, a més, afecta la pràctica totalitat dels productes que componen la cistella, fins al 95%.
La portaveu de l'OCU, Eleana Izbernizeanu, destaca que, però, que encara hi ha marge d'estalvi en funció del supermercat on es faci la compra, tot i que es preveu que els preus continuaran pujant.
La buena noticia es que todavía es posible ahorrar porque hay margen de maniobra si elegimos un supermercado barato o u otro supermercado caro. Alrededor de más de 930 euros es la media nacional de ahorro. Y otra mala noticia es que en los últimos meses, desde que hicimos este informe, los precios siguen subiendo. Es decir, nos tememos que la escalada de precios no ha llegado todavía a su tope.
D'entre els productes que més pugen de preu hi ha l'oli de girassol, amb un augment del 118%, les magdalenes i la margarina, un 75%, i els plàtans, la pasta, l'oli d'oliva i la farina, amb increments del 50% o superiors. També es detecten diferències de preu per comunitats autònomes i, en aquest sentit, les Balears i Catalunya són les més cares de tot Espanya.
Anem ara fins a Tarragona, on molts veïns continuen patint els estralls que han deixat dels aiguats de divendres passat. A la part baixa de la ciutat encara no s'han pogut retirar molts dels vehicles inutilitzats i diversos pàrquings encara estan inundats. Mentrestant, els bombers treballen a contrarrellotge per arribar a totes les emergències. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Aquesta és una situació recurrent a la part baixa de Tarragona, on els veïns asseguren que l'Ajuntament els hi ha promès un col·lector, però no arriba. I any rere any viuen aquestes situacions quan arriba la tardor. A més, es mostren preocupats perquè les columnes dels pàrquings estan greument afectades i perilla l'estabilitat de l'edifici.
Que tot l'edifici es pot ensorrar no vol dir que sigui demà, però potser dintre de 5 anys que allò ha anat xuclant, rebentarà. Tot o una part del columnat, no? Això és molt important.
De fet, encara no s'ha pogut quantificar els danys que van provocar l'aigua en aquest barri. Els bombers han fet esforços per treure l'aigua d'aquest pàrquing, però els treballs han estat interromputs per altres emergències, fet que fa que, ara com ara, part d'aquests garatges continuïn inundats.
I el dia d'avui, que tenia que continuar traient perquè encara ens queden litres, ha marxat perquè tenia una altra emergència. I nosaltres ara estem a l'espera si continuen o no.
L'associació de veïns es manté en contacte amb l'Ajuntament, qui va donar suport a la neteja l'endemà dels aiguats. Tot i això, els veïns reclamen solucions permanents per no tornar a viure episodis com aquest.
Justament arran d'aquest episodi s'han disparat les trucades a les asseguradores. Els clients volen saber què tenen cobert i què no. Fins i tot hi ha persones que no han estat afectades, però que ara s'estan preocupant per les condicions de la seva pòlissa. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
En tot sinistre, el primer que cal fer és valorar els desperfectes i recopilar proves. És a dir, el primer pas és fotografiar tot el material malmès i posar-se en contacte amb l'asseguradora per comunicar el cas. La companyia enviarà un pèrit que avaluarà la situació. Les assegurances de la llar solen fer-se càrrec dels desperfectes causats per pluja, neu, vent o calamar-se. L'Oli Sales, d'assegurances Campabadal, explica que estem rebent moltes trucades ja des del cap de setmana per afectacions causades pels aiguats.
Amb les assegurances de les cases, tot això està, ja ho tenim cobert. Hi ha cobertura de consorci sempre, no?, per a aquestes grans o aquestes inundacions. Però la gent ho pregunta, ¿vale?, encara que no li hagi passat res, però allò que et veuen i et diuen, bueno, jo això ho tinc cobert, sí, tranquil. Tot això ho tens cobert.
Electrodomèstics espatllats també tenen cobertura en cas de tempesta o inundació. El mateix passa amb els vehicles arrossegats i malmesos per la forta pluja.
Obrim pàgina de Salut. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, fa una crida al personal de les residències a posar-se la segona dosi de record contra la Covid-19. És un dels col·lectius cridats pel Departament de Salut a posar-se aquesta quarta injecció en la nova campanya de vacunació que va iniciar-se ahir a geriàtrics i a centres de dia. Les persones més grans de 80 anys les aniran cridant des dels centres de primària. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. El percentatge de treballadores i treballadors de residències que es vacunen és molt alt, segons la presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, però reconeix que la predisposició a fer-ho ha disminuït i els ha demanat des de la xarxa que ho facin. És per disminuir la mortalitat per Covid, que encara existeix en aquests centres.
És el mateix que la primera dosi? No és el mateix. És a dir, no hi ha la mateixa alegria, la gent l'ha passat bé, no... No veu que sigui necessari, tan necessari com abans, però és que un centre d'ahir nostre es va vacunar pràcticament el 85% de la gent i qui no es va vacunar és perquè l'havia passat. Per tant, no estem parlant de dades molt baixes. Jo diria que el nostre personal s'ha de vacunar.
La vacuna record contra la Covid s'està posant al mateix temps que la vacuna contra la grip.
Doncs justament aquesta campanya de vacunació ha començat avui a Osona, la residència del Nadal de Vic. Ha estat la primera on s'ha administrat la doble punxada. El 9FM, Natàlia Peix.
Teresa Tarragó ha estat la primera resident del Nadal de Vic, a qui aquest dimarts al matí se li ha administrat la segona dosi de reforç de la Covid-19 i també la vacuna de la grip. A punt de fer els 92 anys, la Teresa, que viu a la residència vigatana des del mes de juny, porta totes les dosis preceptives contra el coronavirus i va passar la malaltia de manera molt lleu quan ja l'havien vacunat.
L'última me la van posar també igual que aquí, amb un braç i a l'altre, tot va anar. Fins a la fetge no he tingut, no m'ha passat res.
En la primera fase de la nova campanya de vacunació, des d'ara i fins a mitjans d'octubre, els equips d'atenció primària es desplaçaran a les residències de gent gran d'Osona i als habitatges de persones que tenen a domicili per administrar les dues vacunes. La campanya també s'adreça aquests primers dies al personal de centres sanitaris i sociosanitaris, als cuidadors de persones en situació vulnerable i a totes les persones de més de 80 anys.
La xarxa de comunicació local. Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un centenar d'agricultors convocats per Unió de Pagesos han bloquejat aquest matí la porta principal de la subdelegació del govern central a Lleida. Ho han fet amb una muntanya d'arbres fruiters arrencats i amb branques. Tot plegat per protestar contra la modificació de llei que prohibeix la crema de restes vegetals, que asseguren que els incrementarà els costos i que contaminarà més per l'ús de gasoil en la maquinària. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
La protesta, sota el lema Prou Rocades, ve relacionada amb la prohibició de la crema de restes vegetals i amb el cost extra causat per la compensació del sostre del gas a la factura elèctrica a les granges. Una situació que, segons el responsable de sectors ramaders d'Unió de Pagesos, Jordi Armengol, és inacceptable.
És un cost d'existència, és un cost de menystindre el sector. Parlar que podem retirar les restes de poda per transportar-les a un centre de transformació per fer DOC és enfotre-se'n del sector. Perquè estem parlant de milers de tonelades de transport que anirà per la carretera, que cremarem gasoil, que no té cap sentit, és un sense sentit. No hem valorat el cost econòmic, però el cost personal i el cost que ha d'assumir el sector és inacceptable.
Un cop finalitzada la protesta, els màxims representants dels sindicats presents a l'acte s'han reunit amb el delegat del govern central a Lleida, José Crespín, amb l'objectiu de que es traslladin aquestes peticions al Ministeri d'Agricultura.
Seguim a Lleida i parlant del camp, ja que un total de 22 empreses fructícoles, volem dir, de Ponent, han fet un ERTO durant aquesta campanya per la davallada de la producció a causa de les gelades. Aquests han afectat un total de 241 treballadors fixos. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Les xifres s'han facilitat aquest dimarts durant la darrera reunió de coordinació de la campanya de la fruita a Lleida, en què s'ha posat de manifest que la temporada ha estat marcada per la major caiguda de la producció dels darrers 40 anys a causa de les gelades de l'abril i les pedregades posteriors, unes condicions climatològiques que han provocat que entre l'abril i l'agost del 2022 s'hagin fet uns 4.500 contractes de treballs menys que el 2021. Suposa un 17% menys respecte als 22.000 de l'any passat. Enguany, per les circumstàncies de la collita, també s'han fet més contractes de menys durada i amb major interrupció i represa. Això també s'ha traduït en una menor ocupació dels allotjaments per a temporers de la demarcació, que ha estat del 23% de mitjana, assolint el seu pic a mitjans d'agost amb un 35%. Durant la reunió també s'ha informat que el Departament d'Acció Climàtica farà el pagament d'una part dels ajuts de la línia habilitada per a les explotacions de fruita dolça i ametlla afectades per les gelades abans de finals d'any, mentre que la resta es pagarà durant l'any vinent. Aquesta línia, dotada amb 32 milions, se suma als 8 que el Departament d'Empresa i Treball també abonarà, en aquest cas, per injectar liquiditat a les centrals fruticoles i cooperatives.
Canviem de capital encara en clau econòmica. La 60a edició del Saló Nàutic de Barcelona tindrà com a protagonistes la sostenibilitat i l'economia blava.
Com a novetat, l'edició d'enguany comptarà amb un nou espai amb una quinzena de startups internacionals que presentaran les seves propostes relacionades amb la innovació en el sector. Als molls del Port Vell també hi haurà diversos models d'embarcacions sostenibles i elèctriques. A banda, el certamen arriba amb la mirada posada en la Copa Amèrica, que se celebrarà a la capital catalana el 2024.
I no deixem l'aigua, tot i que en clau molt diferent. diferents, ja que neix a l'Estany d'Ivars i Vilassana l'Octobert Fest. Es tracta d'un conjunt d'activitats que es faran el 8 d'octubre per incentivar la gent a veure ocells i fer veure que l'ornitologia no només és per científics professionals. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
L'Estany d'Ivars d'Urgell i Vilassana inicia una nova activitat, l'Octobirfest. Es tracta d'una iniciativa per donar a entendre a la gent que l'ornitologia no només és un fet científic, sinó que també és un hobby per gaudir mirant ocells. És un matí carregat de tallers i activitats per passar-s'ho bé. Enric Morera, de l'associació Líder de Ponent.
I bueno, és un dia que està molt pensat per passar-s'ho bé, amb tallers de tot tipus, per tot tipus de públics també, per més entesos, menys entesos, i sobretot pues, acabar d'una manera fraternal amb tot de menjar així a l'estil bàvaro.
L'activitat es farà el 8 d'octubre coincidint amb el Global October Day, on es descobreixen espècies d'aus d'arreu del món. Una de les activitats a destacar és la marató ornitològica cooperativa per trobar el màxim d'espècies possibles i els diferents food trucks amb productes de proximitat. A més, hi haurà molts premis associats a les diferents activitats.
Moment per la cultura. Aquesta tardor arriba a Girona una nova edició dels Concerts a Cegues, un festival que programarà concerts sorpresa a 8 espais icònics de la ciutat, com els Banys Àrabs, el claustre de la catedral o el refugi antiaeri. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Arribar a un concert i no conèixer l'artista fins al moment de l'actuació. Aquesta és la proposta d'èxit dels Concerts a Cegues, que enguany celebren la seva quarta edició. L'únic que han avançat és que la programació tornarà a combinar tant artistes emergents com d'altres de més consolidats dels països catalans. De fet, en els últims anys han passat artistes com Judit Nederman, Lluís Gavaldà o Masoni, com bé explica el director artístic dels Concerts a Cegues, Pau Planes.
Per nosaltres és molt xulo, no? També quan veiem aquests artistes de llarga trajectòria, artistes que potser en un primer moment diries, ostres, no s'apuntaran, no?, a fer una cosa com aquesta, i quan veiem que els hi proposes la idea i realment hi venen perquè els motiva, perquè els agrada, perquè tenen ganes, no?, de viure aquesta experiència, doncs jo crec que també és una de les coses que reforça aquesta idea de Concerts a Cegues.
El cicle començarà el 22 d'octubre al claustre de la catedral i programarà fins a 12 concerts, alguns del mateix artista que farà doble sessió.
I passem per Tarragona, que acollirà el segon cicle de concerts de música clàssica Tau a l'emblemàtica Catedral de Santa Tecla. Ho farà amb interpretacions de la música de Monteverdi, Mozart o Händel, amb artistes com Jordi Savall o Ensemble o Vos Omnes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Arriba la segona edició de la mostra Tau de música antiga que acollirà la ciutat de Tarragona en un dels seus espais més emblemàtics, la Catedral de Santa Tecla. Durant tot el mes d'octubre, la mostra acollirà concerts de música clàssica que passen per diverses disciplines i moviments artístics des del barroc fins a arribar al classicisme. La música de Monteverdi, Handel o Mozart estarà representada per artistes únics del cartell de Jordi Savall, d'Ensemble o Vos Omnes, Ferran Silvan o Dani Espasa, entre d'altres. Una música clàssica que portarà el cor interpretat al segle XIII fins al XVIII amb xerrades preconcert al Seminari de Tarragona, tot plegat amb tants de veïns de la DEO Tarragona. Una mostra de concerts Tau de música clàssica que també acollirà un concert íntim al Museu del Port amb l'espectacle El llibre de Margarit.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de bàsquet i és que Girona prepara el debut de l'ACB de demà dimecres a Fontejau davant del Real Madrid. El programa En Joc de la Xarxa hem parlat avui amb l'exjugador del Girona, Román Montañés, que fa 14 anys era company d'en Marc Gasol, d'un jove Marc Gasol a la Casa Balló.
El Girona ara mateix està carregada d'il·lusions, no? Il·lusions de tornar a l'ACB, amb el que va costar la temporada passada pujar de l'Eport en una Final Four a Girona que va ser tot un èxit i amb un president que per fi ja pot ser també jugador, que és Marc Gasol, i jo crec que hi ha molta confiança en el projecte, a la banqueta un entrenador com ha dit García Reneses. Jo crec que aquesta altra temporada, jo crec que els jugadors que han vingut nous s'han anat adaptant.
Amb Marc Gasol al capdavant, el Girona-Madrid de demà obrirà la temporada de la Lliga ACB. L'equip gironí estarà acompanyat aquesta temporada del Barça, la Penya i el Manresa a la màxima categoria del bàsquet estatal. Més bàsquet, el Força Lleida va superar ahir en l'anada de la final de la Lliga Catalana a l'Eport el Morabanc Andorra per 84-86. El tècnic de l'equip lleidatà és Gerard Encuentra.
Era seguir creixent, no? Seguir millorant els aspectes que estem posant ara en pretemporada, intentar ser competitius, no? I crec que tots dos objectius els hem aconseguit, no? Hem seguit treballant les coses que anàvem ficant i millorant durant el partit, però content amb l'esforç, i ens serveix molt per a seguir treballant i seguir confiant en el treball diari que estem fent.
Passat demà, aquest dijous, a la capital del Segrià, jugarà el partit de tornada. I parlem de futbol perquè el jugador del Barça, Ronald Araujo, ha viatjat ja a Finlàndia, on demà serà intervingut quirúrgicament. Per cert, que avui, aquest matí, un altre defensa blaugrana, el nouvingut Héctor Bellerín, ha patit unes molèsties en l'entrenament i és dubte per jugar dissabte al camp del Mallorca. Demà li faran proves. També en aquest sentit, el seleccionador espanyol Luis Enrique ha decidit desconvocar el blaugrana Eric García de cara al partit decisiu d'aquesta nit. I avui dimarts, el Mataró jugarà a la pista del grup Osa de Mallorca en la tercera ronda de la Copa del Rei de Futbol Sala, una eliminatòria a partit únic que jugarà a les 8 del vespre. Des de Mataró Ràdio informa Josep Maria Espà.
El futsal Marlex Mataró juga aquest vespre el partit de la segona ronda de la Copa del Rei. Després de quedar exempt de la primera, avui l'expedició mataronina es desplaça fins a Mallorca per jugar davant l'urbanitzacions Grup Osa del Llucmajor. El conjunt balear, que milita a la tercera divisió de futbol sala, ve de guanyar el Mislata 1-0 en el partit de la primera ronda. Un desplaçament complicat per un equip no professional. L'expedició mataronina marxa avui a les 5 de la tarda i torna a les 11 de la nit. Ho farà amb les baixes per lesió de Pol Tolrà i Lliber Canal i tres baixes més que no es poden desplaçar per motius laborals. Un dels que sí que es desplaça és Miquel Soler, que explica que el club té opcions als equips inferiors per plantar cara i tornar amb la classificació.
Si no pot anar tota la plantilla, tenim un filial de qualitat, juvenils, vull dir, gent anirem segur, es competirà i es farà un gran partit. Això de sobres, més els que estiguem del primer equip.
Un bon resultat a la Copa serviria per reconduir l'inici de la competició de Lliga, on el futsal Marlex Mataró no ha començat gaire bé.
I un apunt de waterpolo, perquè avui dimarts es juguen partits de quarts de final de la Copa Catalunya. En categoria femenina, el Club Natació Catalunya rebrà el Sabadell, el Mataró del Sant Andreu i el Mediterrani s'enfrontarà a l'Atlètic Barceloneta. Els tres partits començaran a 9:15, mentre que en categoria masculina el Barcelona rebrà el Catalunya a les 9 de la nit i el Terrassa Mediterrani es jugarà a 9:15. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 3:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa celebra el 25è aniversari. Omplint carrers, places, teatres i equipaments amb més de 70 propostes de música, arts escèniques i cultura popular. Ens acompanyes?
25a Fira Mediterrània de Manresa, del 6 al 9 d'octubre. Entrades a la venda i més informació a firamediterrania.cat.
El 30 de setembre i l'1 i 2 d'octubre inaugura la temporada de l'Auditori amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i el seu nou director titular, Ludovic Borlo.
Sonaran l'íntima i espiritual Quarta Sinfonia de Mahler i Let Me Tell You, l'obra més emblemàtica de Hans Abrahamsen.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
Si agafeu el calendari i comenceu a col·locar-hi les cites gastronòmiques de referència, comprovareu que no hi ha cap setmana sense una proposta deliciosa en algun racó del territori. N'hi ha de més consolidades i d'altres que neixen carregades d'il·lusió. Ens fixarem en una de les que acumula experiència i reconeixement. Atenció, amants de la xocolata, perquè els propers segons poden ser molt durs.
Un bon tros de xocolata i un bocí petit de pa són la solució més bona per berenar.
Agramunt ja ho té tot a punt per la 33a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. com sempre, serà el segon cap de setmana d'octubre, pels més despistats, els dies 8 i 9. Hi trobareu parades d'artesania i agroalimentació. Podreu visitar el patrimoni històric i cultural, gaudir de música en viu i els més petits d'activitats pensades per a ells. I sobretot, hi haurà torró i xocolata, que són els dos emblemes d'Agramunt, font d'inspiració i plaer per a molts. De fet, la fira és el punt de trobada del món del dolç per excel·lència, així que només us hi heu de plantar i estar disposats a deixar-vos captivar els sentits amb sabors, aromes, colors, textures i sons. Dissabte 8 i diumenge 9 d'octubre, 33a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Podeu consultar totes les propostes d'aquesta edició al web www.firadeltorró.com.
La xarxa.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La crisi i l'escalada de preus protagonitzen l'inici del debat de política general. El president Pere Aragonès ha anunciat un pla de 300 milions d'euros amb ajudes a estudiants, bonificacions al lloguer fins als 36 anys, l'increment d'un 50% del bo social tèrmic o l'extensió de la T jove fins als 30 anys.
Presentem un escut social per famílies i per joves, per persones vulnerables, destinat a empreses i emprenedors, i per fer un salt endavant en la transició energètica. Perquè les respostes a les urgències d'avui, com la guerra, la crisi, la inflació, l'augment dels preus de l'energia, s'han de fer pensant en el món que volem tenir demà.
Un debat que també té un vessant sobiranista davant la mà estesa d'Aragonès a eixamplar la base de l'independentisme, que ha anomenat Acord de Claredat, i a la qual caldrà veure com respon Junts per Catalunya. És dimarts, 27 de setembre de 2022, i tenim més titulars. La cistella de la compra augmenta un 15% en l'últim any, segons l'OCU. Sònia Kerr.
L'Organització de Consumidors i Usuaris alerta que es tracta de la pujada de preus més important que han detectat en 34 anys. L'augment afecta el 95% dels productes que componen la cistella de la compra. I des de l'OCU alerten que els preus seguiran pujant.
En los últimos meses, desde que hicimos este informe, los precios siguen subiendo. Es decir, nos tememos que la escalada de precios no ha llegado todavía a su tope.
Tarragona continua sense refer-se dels aiguats de Santa Tecla. Encara hi ha cotxes atrapats i zones inundades.
A la part baixa de la ciutat encara no s'han pogut retirar molts dels cotxes inutilitzats i diversos pàrquings continuen negats d'aigua mentre els bombers treballen a contrarrellotge per arribar a totes les emergències.
Unió de Pagesos bloqueja la subdelegació del govern central a Lleida amb una muntanya d'arbres fruiters arrencats.
Ho han fet en protesta per la modificació de la llei que prohibeix la crema de restes vegetals, cosa que els pot fer incrementar els costos en fins a 1.500 euros.
En Cultura Girona acull aquesta tarda una nova edició dels concerts a cegues.
El festival programarà concerts sorpresa a 8 espais icònics de la ciutat, com els banys àrabs, el claustre de la catedral o el refugi antiaeri.
Pel que fa als esports, el bàsquet Girona està a punt per obrir la temporada ACB. Eduard Cabré.
L'equip liderat per Marc Gasol tornarà a competir a la màxima categoria del bàsquet estatal 14 anys després. Serà demà, quan rebin l'estrena de la temporada, al Reial Madrid, al pavelló de Fontajau.
Fem també un cop d'ull el temps que ens espera de cara a les properes hores per fer-ho connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, continuem amb aquest vent de mestral que està bufant en molts indrets de la zona, sobretot de les Terres de l'Ebre, també cap a la meitat sud del país, amb aquest vent de component oest, i que és força destacat, però la tendència és que vagi perdent força, sobretot durant les properes hores. També mantenim el cel entre poc i mig ennuvolat per la presència d'aquests núvols alts i mitjans, que són núvols que s'han d'anar trencant excepte en punts del quadrant nord-est, on sí que es formaran núvols més compactes i baixos de cara a la tarda, igual que també afectaran en punts del litoral i prelitoral central ja de cara al final del dia. I en aquest sector també s'espera que hi hagi alguna precipitació que fins i tot de cara al final del dia podria caure amb certa intensitat. D'altra banda, també s'espera que el cel es mantingui tapat cap a la cara nord del Pirineu i aquí amb una precipitació feble que s'ha de mantenir durant bona part del dia i amb una cota de neu de 2.500 metres. De cara a demà tindrem una situació similar a la d'avui, encara amb alguns ruixats durant la matinada cap al litoral central i de cara a la tarda se'n podrien produir alguns d'intensos també a punts del quadrant nord-est. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La crisi i l'escalada de preus han centrat l'obertura del debat de política general al Parlament. El president Pere Aragonès hi ha anunciat que el govern destinarà 300 milions d'euros a frenar l'augment de la inflació en un pla que inclou mesures com una ajuda de 100 euros per a estudiants fins a quart d'ESO, bonificacions al lloguer per joves fins als 36 anys, l'extensió de la T-Jove fins als 30 o l'augment d'un 50% del bo social tèrmic. Anem fins al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El discurs del president ha durat una hora i mitja aproximadament. Ha fet dos grans anuncis, ha lloat la feina feta per tots els seus consellers i ha estès la mà als socis habituals per aprovar els pressupostos. El primer anunci ha estat el pla de xoc, un escut social nadit per pal·liar l'encariment del cost de la vida. Són 300 milions d'euros, que no seran els últims, destinats a ajudar a les rendes baixes i mitjanes. Els d'aplicació immediata seran l'ampliació de la T-Jove de 24 anys actuals fins als 30, l'increment del 50% del bo social tèrmic, que rebran 100.000 famílies aquest hivern, i ajuts de lloguer per a joves de fins a 36 anys, segons els ingressos que tinguin i el que paguin de lloguer. Aragonès ha dit que d'aquesta manera es cobrirà un segment de població on no ha arribat l'Estat.
Són ajudes a les quals s'hi poden acollir joves de fins a 36 anys i poden arribar a 250 euros per persona i mes. Permetran que milers de joves que van quedar fora de les ajudes estatals s'hi puguin acollir. On no arriba l'Estat, treballem per arribar-hi amb les mans lligades a l'esquena, amb recursos limitats, essent encara, de moment, una autonomia, però treballem per arribar-hi des del govern de Catalunya.
I per l'any vinent hi haurà 100 euros per alumne d'entre infantil 3 i quart d'ESO sense haver de fer cap tràmit i 67 milions d'euros per accelerar la tramitació de les instal·lacions d'energia renovable. El president ha assegurat que Catalunya no entrarà en rebaixes fiscals populistes, ha dit que beneficien l'1% de la població. El model català, diu, no és d'impostos baixos als rics i grans retallades, com fa el Partit Popular d'Ayuso i Feijóo. També ha dit que està molt satisfet de la feina feta per tots els consellers i que el pla de govern avança a bon ritme perquè ja s'han executat el 40%.
Bon, això pel que fa a propostes socials i econòmiques, però també el debat ha tingut un aspecte més sobiranista. Aragonès ha fet una proposta àmplia per eixamplar la base de l'independentisme que ha anomenat acord de claredat. És un aspecte clau a l'hora de mantenir l'estabilitat del govern després de l'amenaça de Junts de trencar la coalició en funció de com vagi aquest debat de política general, tot i que s'hagi aigualit l'amenaça a les últimes hores. Què ha avançat en aquest sentit, Mont?
Doncs sí, aquest altre gran anunci que ha fet el president és un acord de claredat democràtica, en diu, per establir les condicions de celebrar un referèndum sobre la independència. Servirà per saber quan i com Catalunya pot tornar a exercir el dret a decidir i fer-ho amb resultats efectius, que tothom reconegui, com va fer el Canadà i el Quebec, ha dit. Aragonès vol que el govern dirigeixi el gran consens del 80% a favor d'un referèndum que diu que hi ha a Catalunya i després anar-ho a defensar davant el govern central.
Aquesta majoria social, doncs, existeix i no es pot ignorar. Per això tots i totes ens hem d'implicar i tenir l'habilitat d'aglutinar-la a l'entorn d'un consens, d'un gran acord de país sobre quan i com Catalunya tornarà a votar i anar-lo defensant amb tota la força davant de l'Estat, i jo vull anar-hi a defensar amb tota la força.
D'aquí uns 20 minuts aproximadament a les 3 de la tarda reprèn el debat amb la intervenció dels grups per ordre de major a menor representació i començarà, doncs, el PSC. El president els respondrà un a un. Veurem com responen la proposta d'aquest gran acord per tornar a votar. Els socis de Junts per Catalunya de moment no han aplaudit el discurs d'Aragonès. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha seguit el debat des de la llotja de convidats amb cara de pomes agres. A primera hora s'ha reunit amb el seu partit, Junts per Catalunya. Ha estat Alba Vergés, recordem-ho, qui ha presidit el debat, que acabarà al vespre. Demà i demà passat no hi ha sessió, els grups s'intercanviaran propostes que es votaran divendres.
Gràcies, Mont Carvajal. Des del Parlament, doncs, haurem d'esperar la tarda, com ens deia la Mont, per conèixer les reaccions de la resta de grups, però sí que tenim ja una primera reacció per part del govern central. Després de la reunió del Consell de Ministres, la portaveu Isabel Rodríguez ha respost a les mesures econòmiques d'Aragonès i també ha rebutjat un possible referèndum. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Preguntada per la proposta del president català de resoldre el conflicte amb l'Estat emmirallant-se en el model del Quebec, Isabel Rodríguez ha reiterat l'aposta del seu executiu pel diàleg com a únic camí per continuar progressant i ha celebrat les mesures socials del seu discurs.
Seguimos avanzando en aras a la normalización. Ellos mantienen sus pretensiones de máximos, que no son en absolutos compartidas por el Gobierno, pero creo que en interés de la sociedad catalana lo que ha cambiado desde el año 2017 a ahora es que nos hacemos cargo de que tenemos que seguir trabajando por el conjunto de los españoles en nuestro caso y los catalanes en el caso del Gobierno de la Generalitat. Además, el presidente de la Generalitat avanzaba un plan social de medidas para también afrontar la situación de las familias catalanas en estos momentos de incertidumbre. Creo que hoy la ciudadanía más que nunca precisa de responsables políticos que nos dediquemos a les coses importants, a les coses de comer.
Consell de Ministres que ha aprovat per ser un paquet d'incentius per ajudar les persones que reben l'ingrés mínim vital a incorporar-se al mercat laboral. L'objectiu és que els beneficiaris puguin començar a treballar o fer-ho més hores, però sense perdre la prestació de manera immediata. El govern calcula que unes 45.000 persones es podran beneficiar d'unes mesures que entraran en vigor el mes de gener.
Notícies en xarxa.
El preu de la cistella de la compra ha pujat un 15% en un any, segons l'estudi de supermercats de l'Organització de Consumidors i Usuaris. L'OCU alerta que es tracta de l'increment més important que han detectat en 34 anys i que, a més, afecta la pràctica totalitat dels productes que componen la cistella de la compra, fins a un 95%.
La portaveu de l'OCU, Ileana Izbernizeanu, destaca, però, que encara hi ha marge d'estalvi en funció del supermercat on es faci la compra, tot i que es preveu que els preus continuaran pujant.
La buena noticia es que todavía es posible ahorrar porque hay margen de maniobra si elegimos un supermercado barato u otro supermercado caro. Alrededor de más de 930 euros es la media nacional de ahorro. Y otra mala noticia es que en los últimos meses, desde que hicimos este informe, los precios siguen subiendo. Es decir, nos tememos que la escalada de precios no ha llegado todavía a su tope.
D'entre els productes que més pugen de preu hi ha l'oli de girassol, amb un augment del 118%, les magdalenes i la margarina, amb un 75%, i els plàtans, la pasta, l'oli d'oliva i la farina, amb increments del 50% o superiors. També es detecten diferències de preu per comunitats autònomes i, en aquest sentit, les Balears i Catalunya són les més cares de tot Espanya.
Continuem i ho fem a Tarragona, on molts veïns continuen patint els estralls que han deixat els aiguats de divendres passat. A la part baixa de la ciutat encara no s'han pogut retirar molts dels cotxes inutilitzats i diversos pàrquings encara estan inundats, mentre els bombers treballen a contrarrellotge per arribar a totes les emergències. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Aquesta és una situació recurrent a la part baixa de Tarragona, on els veïns asseguren que l'Ajuntament els hi ha promès un col·lector, però no arriba. I any rere any viuen aquestes situacions quan arriba la tardor. A més, es mostren preocupats perquè les columnes dels pàrquings estan greument afectades i perilla l'estabilitat de l'edifici.
Que tot l'edifici es pot ensorrar no vol dir que sigui demà, però potser dintre de 5 anys que allò ha anat xuclant, rebentarà. Tot o una part del columnat, no? Això és molt important.
De fet, encara no s'ha pogut quantificar els danys que van provocar l'aigua en aquest barri. Els bombers han fet esforços per treure l'aigua d'aquest pàrquing, però els treballs han estat interromputs per altres emergències, fet que fa que, ara com ara, part d'aquests garatges continuïn inundats.
I el dia d'avui, que tenia que continuar traient perquè encara ens queden litres, ha marxat perquè tenia una altra emergència. I nosaltres ara estem a l'espera si continuen o no.
L'associació de veïns es manté en contacte amb l'Ajuntament, qui va donar suport a la neteja l'endemà dels aiguats. Tot i això, els veïns reclamen solucions permanents per no tornar a viure episodis com aquest.
I encara més conseqüències dels aiguats, ja que es confirma que les tempestes de Santa Tecla són la causa de la fuita de nafta que la matinada de diumenge es va produir a l'empresa Acesa, al polígon sud de la ciutat. La incidència va provocar un episodi de males olors que ha arribat al Garraf, al Baix Llobregat i fins i tot al centre del Maresme. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
L'alcalde de Tarragona admet que els municipis van ser informats quan va succeir la fuita, però creu que no es va informar ni puntualment ni amb prou profunditat sobre l'episodi de males olors que ha tingut com a epicentre el polígon químic sud.
I trobem a faltar, de veritat, doncs, una comunicació més puntual i més profunditat a la població.
Per la seva banda, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat que es van fer i seguiran fent controls de manera constant i que quan van comprovar la dimensió de l'episodi van informar la ciutadania. Això va ser al migdia d'aquest dilluns.
Quan veiem la dimensió que té l'episodi és quan podem fer aquesta informació pública perquè tothom conegui l'origen de les males olors i, sobretot, doncs, pensant en persones que puguin tenir més molèsties i es poguessin estar preguntant què és el que estava passant.
D'altra banda, el bomber que va atendre la incidència i que va ser traslladat a l'Hospital Joan 23 ja ha estat donat d'alta.
I en clau de salut, la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, fa una crida al personal de les residències a posar-se la segona dosi de record contra la Covid-19. És un dels col·lectius cridats pel Departament de Salut a posar-se aquesta quarta injecció en la nova campanya de vacunació que va començar ahir a geriàtrics i a centres de dia. Les persones més grans de 80 anys les aniran cridant des dels centres de primària. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. El percentatge de treballadores i treballadors de residències que es vacunen és molt alt, segons la presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, però reconeix que la predisposició a fer-ho ha disminuït i els ha demanat des de la xarxa que ho facin. És per disminuir la mortalitat per Covid, que encara existeix en aquests centres.
És el mateix que la primera dosi? No, no ho és el mateix. És a dir, no hi ha la mateixa alegria, la gent l'ha passat bé, no... No veu que sigui necessari, tan necessari com abans, però és que un centre d'ahir nostre es va vacunar pràcticament el 85% de la gent i qui no es va vacunar és perquè l'havia passat. Per tant, no estem parlant de dades molt baixes. Jo diria que el nostre personal s'ha de vacunar.
La vacuna record contra la Covid s'està posant al mateix temps que la vacuna contra la grip.
Per cert, que Salut confirma que l'última setmana han baixat en 15 els ingressats per Covid-19, de manera que hi ha un total de 377 hospitalitzats.
D'aquests, 12 estan greus a les UCIs, una persona menys respecte de la setmana anterior. També s'han confirmat 6 morts, la majoria de més de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 45.
Són gairebé 3:15, un centenar d'agricultors convocats per Unió de Pagesos han bloquejat aquest matí la porta principal de la subdelegació del Govern Central a Lleida. Ho han fet amb una muntanya d'arbres fruiters arrencats i de branques i tot plegat en protesta en contra de la modificació de la llei estatal que prohibeix la crema de restes vegetals. Asseguren que els incrementarà els costos i que també contaminarà més per l'ús de gasoil en la maquinària. Ho ha Lleida Ràdio, Jordi Claret.
La protesta, sota el lema Prou Rocades, ve relacionada amb la prohibició de la crema de restes vegetals i amb el cost extra causat per la compensació del sostre del gas a la factura elèctrica a les granges. Una situació que, segons el responsable de sectors ramaders d'Unió de Pagesos, Jordi Armengol, és inacceptable.
És un cost d'existència, és un cost de menystindre el sector. Parlar que podem retirar les restes de poda per transportar-les a un centre de transformació per fer DOC és enfotre-se'n del centre. Perquè estem parlant de milers de tonelades de transport que anirà per la carretera, que cremarem gasoll, que no té cap sentit, és un sense sentit. No hem valorat el cost econòmic, però el cost personal i els costs que ha d'assumir el sector és inacceptable.
Un cop finalitzada la protesta, els màxims representants dels sindicats presents a l'acte s'han reunit amb el delegat del Govern Central a Lleida, José Crespín, amb l'objectiu de que es traslladin aquestes peticions al Ministeri d'Agricultura.
Canviem de capital, encara en clau econòmica. La 60a edició del Saló Nàutic de Barcelona tindrà com a protagonistes la sostenibilitat i també l'economia blava.
Com a novetat, l'edició d'enguany comptarà amb un nou espai, amb una quinzena de start-ups internacionals que presentaran les seves propostes relacionades amb la innovació en el sector. Als molls del Port Vell també hi haurà diversos models d'embarcacions sostenibles i elèctriques. A banda, el certamen arriba amb la mirada posada a la Copa d'Amèrica, que se celebrarà a la capital catalana el 2024.
I atenció, ens demanen pas ara mateix des d'Altafulla perquè s'acaba de trencar el govern municipal. Ho ha fet per segon cop aquest any. La clau ha estat la marxa de l'executiu local del portaveu de Junts que passa ara a l'oposició. Última hora des d'Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia, què ha passat?
Hola, bon dia. Doncs el portaveu de Junts per Altafulla i soci de govern d'Alternativa des de la moció de censura del passat mes de maig ha dimitit de la seva responsabilitat, com bé dèieu aquest dimarts al migdia, després que fos reprovat pel ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària d'ahir al vespre. Héctor López Bofill ha convocat la premsa davant mateix de la Casa de la Vila per anunciar que des d'ara i fins a final de mandat seurà la bancada de l'oposició. Ha qualificat la moció que hi va presentar Esquerra amb el suport del PSC i el regidor no inscrit Xavier Rofes, per cert exsoci de López Bofill, com un acte del tot irregular i carregat de rancúnies personals que no tenen res a veure, diu, amb la governabilitat d'Altafulla. A López Bofill, que fins avui ostentava les carteres d'Educació, Cultura i Esports d'Altafulla, se li han retret publicacions poc ètiques a les xarxes socials en tractar-se d'un càrrec electe. En la compareixença pública ha dit que va ser reprovat per les seves opinions perquè tenen una àmplia repercussió en el debat públic i que aquest fet atempta contra la seva llibertat d'expressió. I ara que ja ha fet oficial l'anunci, en el que queda de mandat assegura que continuarà donant suport al govern d'Altafulla, Alternativa, que si ja estava en minoria, ara encara està més sola, amb tan sols 4 regidors de 13. I també una última hora afegida a tot això és que, preguntada per Altafulla Ràdio, l'alcaldessa Montse Castellarnau ha lamentat la decisió de López Bofill i ha explicat que miraran d'establir aliances amb altres grups. Pel que fa al nou cartipàs, pràcticament diu que ja estaria definit i ara caldrà veure què passa a les properes hores. El que sí que és cert és que el mandat es recordarà pel terratrèmol polític constant que hi ha hagut en el si de la corporació.
Gràcies, Eduard Virgili, per aquesta última hora des d'Altafulla. I hem de seguir recorrent territori. En aquest cas anem fins a la Garrotxa, ja que el Museu de Ciències Naturals de Granollers comença a estudiar en aquesta comarca la població de liró gris. En col·laboració amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa s'han col·locat 24 caixes neu en diferents punts per començar a agafar dades. En el poc temps que es porta d'estudi ja se n'han trobat exemplars i fins i tot cries. Olap Televisió, Gerard Puigdemont.
Ja fa gairebé 2 dècades que el Museu de Ciències Naturals de Granollers estudia el liró gris per mitjà d'un projecte finançat per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. L'objectiu és tenir una idea de la població que hi ha d'aquesta espècie a casa nostra. Des del mes d'abril l'estudi ha arribat també al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Carme Bertrin és ambientòloga del Museu de Ciències Naturals de Granollers.
De moment estem molt contents perquè els primers anys que es posen les caixes normalment és difícil perquè hi ha un període d'adaptació, perquè entrin o no, i aquí a la Garrotxa la veritat és que de les 4 estacions que hem posat, a 2 ja ens han sortit. De fet, aquí a la Salut vam trobar una mare amb cries, el qual és molt positiu, i després a Sant Privat també es va trobar un individu adult.
La Carme és garrotxina i és una de les persones que coordina el projecte a la comarca. Ella es dedica a anar a fer controls cada X temps, per això es necessiten 2 persones, una per enfilar-se i revisar les caixes i una altra per aguantar l'escala, i és que aquest mamífer nocturn sol transitar en alçada. El projecte, però, necessita de l'ajuda de voluntaris que es formen per col·laborar-hi.
I repassem altres notícies destacades del dia. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demana que es deixi de difamar sobre la ciutat.
En un missatge a les xarxes socials, Colau ha fet una reflexió sobre les festes de la Mercè, en la qual condemna els actes violents succeïts, però destaca que la majoria de la ciutadania ha gaudit de les festes en convivència. L'alcaldessa posa en qüestió que una mort i una nit d'actes vandàlics generin hores de televisió, instal·lant la idea de violència de Barcelona. I recorda que en la mateixa setmana 6 persones més han mort a Catalunya.
El jove de 18 anys desaparegut a Fonollosa, al Bages, ha estat localitzat sa i estalvi a casa d'uns familiars a Tordera, al Maresme.
Bombers i Mossos d'Esquadra el buscaven des de diumenge quan la seva família va alertar al servei d'emergències que el noi, amb discapacitat intel·lectual, no havia tornat a casa. El dispositiu es va centralitzar des de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages.
Han localitzat el cadàver d'un home surant al riu Ebre, a l'altura d'Amposta.
La troballa l'han fet 2 estudiants de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació. Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc i han obert una investigació per aclarir les causes de la mort i la identitat de la víctima.
I obren judici oral a la cantant Shakira per 6 delictes contra la hisenda pública.
Ho ha acordat el jutjat d'instrucció número 2 d'Esplugues de Llobregat. La fiscalia li demana 8 anys i 2 mesos de presó per presumptament haver defraudat 14 milions i mig d'euros entre el 2012 i el 2014. També li demanen prop de 24 milions de multa i 18 anys sense rebre incentius fiscals. El Ministeri Públic l'acusa de simular que vivia fora d'Espanya quan ja s'hauria instal·lat a Barcelona.
En clau cultural, aquesta tardor arriba a Girona una nova edició dels Concerts a Cegues, un festival que programarà concerts sorpresa a 8 espais icònics de la ciutat, com els Banys Àrabs o el Refugi Antiaeri. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Arribar a un concert i no conèixer l'artista fins al moment de l'actuació. Aquesta és la proposta d'èxit dels Concerts a Cegues, que enguany celebren la seva 4ª edició. L'únic que han avançat és que la programació tornarà a combinar tant artistes emergents com d'altres de més consolidats dels països catalans. De fet, en els últims anys han passat artistes com Judit Nederman, Lluís Gavaldà o Masoni, com bé explica el director artístic dels Concerts a Cegues, Pau Planes.
Per nosaltres és molt xulo, no? També quan veiem aquests artistes de llarga trajectòria, artistes que potser en un primer moment diries, ostres, no s'apuntaran, no?, a fer una cosa com aquesta, i quan veiem que els hi proposes la idea i realment hi venen perquè els motiva, perquè els agrada, perquè tenen ganes, no?, de viure aquesta experiència, doncs jo crec que també és una de les coses que reforça aquesta idea de Concerts a Cegues.
El cicle començarà el 22 d'octubre al claustre de la catedral i programarà fins a 12 concerts, alguns del mateix artista que farà doble sessió.
I passem per Tarragona perquè només 4 dies per al concurs de Castells ja hi ha algunes colles favorites de cara a endur-se la victòria. Tarragona Ràdio, Aina Mallol.
Al llarg de les seves 25 edicions, el concurs de castells només l'han guanyat 4 colles castelleres. Els que tenen més victòries en el seu palmarès són els castellers de Vilafranca, amb un total d'11. El van arribar a guanyar 8 anys seguits. El segueix la Colla Vella dels Xiquets de Valls, actuals vigents campions a l'espera del que passi enguany, que l'han guanyat en 9 ocasions. Després ve la Colla Jove dels Xiquets de Valls, que l'han guanyat en 6 ocasions. L'últim, però, és del 1992. I per últim, el tanquen els Nens del Vendrell, que l'han guanyat en 2 ocasions, el 52 i el 1970. El 52 es va produir un empat i es van proclamar campiones, la Moixerra de Valls i els Nens del Vendrell. Possiblement enguany, el guanyador tornarà a ser una de les 3 colles que acumula més premis. Caldrà estar ben pendents per veure qui suma una nova victòria al seu rànquing particular.
I moment pels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de bàsquet i és que el Girona prepara el debut a l'ACB de demà dimecres a Fontejau davant del Real Madrid. El programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb l'exjugador del Girona, Román Montáñez, que fa 14 anys era company d'un jove Marc Gasol a la Casballo.
El Girona ara mateix està carregada d'il·lusions, no? D'il·lusions de tornar a l'ACB, el que va costar la temporada passada a pujar de l'Eport en una Final Four a Girona que va ser tot un èxit. I amb, bueno, amb un president que per fi ja pot ser també jugador, que és Marc Gasol, i bueno, jo crec que hi ha molta confiança en el projecte, a la banqueta un entrenador com Aito García Renese. Jo crec que aquesta temporada, doncs bueno, jo crec que els jugadors que han vingut nous s'han anat adaptant.
I en futbol, el jugador del Barça, Ronald Araújo, ha viatjat ja a Finlàndia per ser operat. S'estarà entre 2 i 3 mesos de baixa. I en l'entrenament d'aquest matí ha notat molèsties al defensa blaugrana Héctor Bellerín. Demà li fan proves. I Luis Enrique ha decidit que no convocar el blaugrana Eric García pel partit d'aquest vespre. I avui dimarts es juga un partit de futbol sala amb el Mataró com a protagonista. Des de Mataró Ràdio informa Josep Maria Espà.
El futsal Marlex Mataró juga aquest vespre el partit de la segona ronda de la Copa del Rei. Després de quedar exempt de la primera, avui l'expedició mataronina es desplaça fins a Mallorca per jugar davant l'urbanitzacions Grupo Osa del Llucmajor. El conjunt balear que milita a la tercera divisió de futbol sala ve de guanyar el Mislata 1-0 en el partit de la primera ronda. Un desplaçament complicat per un equip no professional. L'expedició mataronina marxa avui a les 5 de la tarda i torna a les 11 de la nit. Ho farà amb les baixes per lesió de Pol Tolrà i Llibert Canal i 3 baixes més que no es poden desplaçar per motius laborals. Un dels que sí que es desplaça és Miquel Soler, que explica que el club té opcions als equips inferiors per plantar cara i tornar amb la classificació.
Si no pot anar tota la plantilla, tenim un filial de qualitat, juvenils, vull dir, gent anirem segur, es competirà i es farà un gran partit. Això de sobres, més els que estiguem del primer equip.
Un bon resultat a la Copa serviria per reconduir l'inici de la competició de Lliga, on el futsal Marlex Mataró no ha començat gaire bé.
I en waterpolo, aquest dimarts es juguen partits de quarts de final de la Copa Catalunya en categoria femenina. El Catalunya rebrà el Sabadell i el Mataró al Sant Andreu, mentre que el Mediterrani s'enfrontarà a l'Atlètic Barceloneta. En categoria masculina, el Barcelona rebrà el Catalunya i el Terrassa al Mediterrani. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
El record que m'ofega ara deixa passar un filet d'aire, tot i que el mal es queda. Es va fent lleugerament suportable. Cada dia que passa és com creuar una muntanya. Una passa i una altra, allunyant-me dels dies salvatges. Quan la vida era absurdament insuperable i semblava impossible fer-nos mal, vam despertar-nos. Però de sobte, entre les ruïnes del meu cor, sempre hi més l'amor, sense por. A vegades la ferida et fa més fort, sense el vent. nostàlgia. No cauré més en les teves trampes, ja que liuen la cendra. Però el foc ja fa temps que no crema. He après que l'absència et guanya quan intentes negar-la. Una onada i una altra i una altra, però al final la tristesa s'acaba i reneix molt lentament, però inexorable, aquella part de mi que havia mort en la desfeta. Però de sobte entre les ruïnes del meu cor sempre hi és l'amor, sense por. A vegades la ferida et fa més fort, sense el pes grandiós del rancor. L'esperança esquerda amunt, sentir-me absurd quan accepto que ja he perdut.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. La crisi i l'escalada de preus han centrat l'obertura del debat de política general aquest matí al Parlament. El president Pere Aragonès ha anunciat que el govern destinarà 300 milions d'euros a frenar l'augment de la inflació en un pla que inclou mesures com bonificacions al lloguer per a joves fins als 36 anys, l'extensió de la T-Jove fins als 30 o l'augment d'un 50% del bo social tèrmic per ajudar, diu, a les rendes baixes i mitjanes.
Són ajudes a les quals i poden acollir joves de fins a 36 anys i poden arribar a 250 euros per persona i mes. Permetran que milers de joves que van quedar fora de les ajudes estatals s'hi puguin acollir. On no arriba l'Estat, treballem per arribar-hi amb les mans lligades a l'esquena, essent encara, de moment, una autonomia.
El president també ha dit que per l'any vinent hi haurà 100 euros per alumne d'entre infantil 3 i quart d'ESO, sense haver de fer cap tràmit. En un discurs que ha durat